Bon dia. L'EMD de Valldoreix engegarà la primavera el procés perquè els valldoreixencs decideixin a què destinar els 100.000 euros dels pressupostos participatius del 2016. La vocal d'Economia i Participació Ciutadana, Helena Degollada, ha avançat a Cugat.cat que els ciutadans tindran 90 dies per presentar les propostes que es votaran principalment per internet. Una comissió de transparència acompanyarà el procés que finalitzarà el juny per licitar els projectes al setembre. Inclosos en el Pla d'Actuació Municipal, els pressupostos participatius arrenquen amb el repte de fomentar la participació al territori, tal com afirma Helena Degollada.
Ens agradaria, d'alguna manera, implicar tothom. I no és només ens agradaria, pensem treballar-hi, evidentment. O sigui, si hi ha una intenció d'anar cada vegada més a la gent per fer-los entendre i per fer-los saber que hi ha aquests pressupostos participatius, que ells han de poder dir el que volen fer en la seva vila i que puguin realment expressar el que pensen.
La vocal reconeix que l'EMD ha donat celeritat a aquest procés participatiu que arrencaria al març perquè volen abordar ja al setembre els pressupostos participatius del 2018. Abans, però, començarà la primera experiència al territori amb pressupostos participatius amb 90 dies per presentar projectes fins a mitjans d'abril i dues setmanes de validació tècnica. Al maig es destinaran 3 setmanes perquè els valldoreixencs votin les millors iniciatives que no tindran un pressupost màxim prefixat. A la Junta de Veïns de juny es donarà compte dels projectes guanyadors que es licitaran després de l'estiu.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Canviem de qüestió, perquè la Diputació ha posat aquest dimarts a disposició dels ajuntaments 2 ordenances perquè puguin cobrar les feines de manteniment i neteja de vegetació per a la prevenció d'incendis forestals que fan a les urbanitzacions i als nuclis de població d'acord amb la llei 5/2003. Aquesta llei estableix que són els veïns els que estan obligats a realitzar aquestes tasques i que, en cas que no ho facin, són els consistoris els responsables subsidiaris. El diputat adjunt d'Espais Naturals a la seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Jesús Calderé, ha explicat que confia en que la mesura serà ben acceptada.
Neix aquesta voluntat de crear aquesta taxa perquè els ajuntaments puguin recaudar uns diners amb els propietaris de les urbanitzacions per després poder fer aquests manteniments, que al fi i al cap és el que ens interessa a tothom.
Juntament amb l'ordenança, la Diputació ofereix als consistoris suport tècnic i econòmic. L'objectiu és ajudar a complir amb la legislació vigent per millorar la seguretat de les persones i béns residents en aquests nuclis i, en cas d'incendi forestal, implementar la seguretat de les condicions dels equips d'extinció. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest dimarts un paquet de 33 mesures destinats a reduir el nivell de contaminació atmosfèrica a l'àmbit, on se superen sovint els nivells màxims de concentració de partícules en suspensió. Amb un pressupost de 46 milions fins al 2019, el pla preveu mesures que s'aniran implantant de manera progressiva i adaptada als diferents municipis, entre ells Sant Cugat, com la restricció dels vehicles més contaminants a les rondes de Barcelona i al seu perímetre interior, un protocol d'actuació per a episodis d'alta contaminació i la targeta verda metropolitana, un nou títol de transport gratuït durant 3 anys per als propietaris de vehicles contaminants que els desballestin. Altres mesures són la creació d'una xarxa de park and ride, la renovació de la flota de busos i taxis més contaminants, l'ampliació de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la voluntat de regular la distribució urbana de mercaderies.
Primera plana, 91.5 FM.
La 6a setmana de la ciència de l'Escola L'Olivera torna a reunir nens, famílies i professors en 5 dies d'activitats plens d'experiments i aprenentatge. Enguany, l'escola ha apostat per prescindir d'un fil conductor per ampliar la participació de pares i mares. Uns 485 alumnes participen en les activitats i més d'un centenar de famílies col·laboren per preparar, coordinar i organitzar les iniciatives. D'aquesta manera, no es limita la creativitat dels pares en les propostes de tallers, com ha explicat a Cugat.cat la directora del centre, Laura López.
Realment, el que ens interessa és que les famílies puguin venir a fer tallers i això ens condicionava molt. Realment no acabaven trobant tallers que fossin del tema específic que plantejàvem. Aleshores, aquest any el tema és obert i realment doncs, les famílies acaben venint i fan el que realment ens proposen per cadascun dels grups.
6 anys després del naixement de la iniciativa garanteix l'entusiasme dels nens que s'impliquen en els experiments, però també entre ells que treballen propostes ben diferents. Ho han explicat a Cugat.cat l'avi d'un alumne, Pere Carrera, i les mares Marta Gallego i Anna Villa del Prat.
Hem treballat el tema de força, treball i potència, sense gaires formularis, però perquè ells ho entenguin.
Primer hi ha unes setmanes de preparació, a veure què li explico, no? Això ho entendran o no ho entendran? Igualment és gratificant, és molt gratificant.
La primera part ha sigut de lògica matemàtica i els hem intentat introduir el concepte de de com pensem a nivell matemàtic per resoldre els problemes.
Entre les activitats n'hi ha de tot tipus, segons les propostes dels pares que apliquen els seus coneixements i aficions per pensar, sobretot, en experiments pràctics. Ho expliquen l'Elsa, la Núria i en Darius.
Les cèl·lules de la meva boca, que són petitones i fosques, he rescatat amb un palillo de l'orella i llavors l'he posat en el microscopi i pues, se'n veuen algunes.
A mi m'agrada molt la Setmana de Ciència perquè venen pares del col·le que treballen i fan activitats en els nens.
Fem activitats, són divertides, emprenem alguna cosa.
Les activitats s'allargaran durant tota la setmana i enguany també decoraran les parets de l'escola amb el resultat d'alguns experiments.
Primera plana, Cugat.cat.
Obrim la plana econòmica i és que més de 200 santcugatencs s'han reincorporat al mercat laboral a través dels plans d'ocupació de l'Ajuntament des de l'inici del mandat, al maig del 2015. Des del desembre fins ara, 59 persones han entrat a la plantilla municipal, la majoria d'elles com a peons de la brigada i tasques de perfil tècnic. Els nous treballadors han participat aquest dimarts d'una sessió de benvinguda a la sala de plens del consistori. El nou tinent d'alcalde d'ocupació, Pere Soler, ha valorat aquestes dades, tot i el drama que suposa estar en una situació d'atur.
Creiem que hem de lluitar per cada una de les persones que es troben en aquesta situació. Perquè a la vegada això també va en benefici de la comunitat i dels propis serveis de l'Ajuntament, perquè ajuda a descarregar una part important dels serveis socials i a la vegada doncs, augmenta l'autoestima i tot l'entorn familiar de la persona doncs, que trobi feina. No?
Des que va començar el mandat, el 2015, fins a 209 persones s'han beneficiat dels plans d'ocupació. D'aquestes, 4 de cada 10 s'han incorporat a l'Ajuntament a la brigada de peons, mentre que el 30% ho han fet com a tècnics. 31 contractes han estat d'auxiliar administratiu i 5 de consergeria. Encara en matèria de formació, l'Ajuntament programa 5 nous cursos de formació per a persones en situació d'atur i residents a Sant Cugat per ampliar el seu currículum i facilitar la cerca de feina. Aquest nou semestre s'ofereix un curs de nocions bàsiques d'informàtica, un de certificat de professionalitat d'operacions de restaurant i bar, un per a auxiliars de magatzem i un de comptabilitat. També s'ofereix un curs d'anglès per a la recerca de feina. Les preinscripcions es poden fer a través del web municipal.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
La taula per a persones amb malalties neurològiques i càncer organitza la 7a edició del curs per a persones cuidadores no professionals. Les sessions s'impartiran el dimecres des de les 8 del febrer fins al 26 d'abril a la Casa de Cultura. El curs està homologat per la Generalitat i està pensat per donar coneixements i eines a cuidadors no professionals que tenen cura de malalts neurològics o de càncer. La coordinadora del curs, Rosalina Ciscar, resoldrà aquest dimecres dubtes a la mateixa Casa de Cultura a les 6 de la tarda.
Primera plana, 91.5 FM.
Els tres impulsors de Bio formen part de la llista dels 30 joves menors de 30 anys amb més projecció d'Europa, segons la revista Forbes. Alexandra Díaz, Javier Rodríguez i Pablo Vidarte van crear el seu projecte de recàrrega de bateries gràcies a l'energia de la fotosíntesi al Youth Sant Cugat de l'any passat. The 30 and the 30 aplega 300 joves europeus destacats en 10 categories de sectors professionals rellevants. La publicació destaca així joves que poden convertir-se en referents en els seus àmbits professionals. Un dels tres impulsors de Bio, Pablo Vidarte, assegura que aquest reconeixement els ajudarà a créixer i a posar en valor la seva tasca.
Es algo que no nos esperamos en un principio, pero sin duda supone una, bueno, un gran reto cumplido y sobre todo una buena oportunidad para exponer este tipo de tecnologías al mundo, algo que realmente pensamos que puede cambiar sobre todo la forma de cuidar desde bosques hasta la misma agricultura, de formas que no habíamos pensado antes.
Sant Cugat té previst acollir un projecte pilot de bio amb panells que generen energia a través de fotosíntesi de les plantes. I Sant Cugat és el municipi amb el preu per metre quadrat més car de l'àrea metropolitana, segons dades de la consultora immobiliària Aguirre Newman. L'estudi de la consultora estima que el preu del metre quadrat a la ciutat és de 3.304 euros, un 37,1% per sobre de la mitjana de l'àrea metropolitana, que se situa en els 2.409 euros per metre quadrat. L'informe detecta que el preu per metre quadrat als municipis propers a Barcelona ha pujat un 1,1% en l'últim any i que la superfície dels habitatges ho ha fet en un 7,6%. La consultora preveu que els preus segueixin creixent el 2017 a causa d'un augment de la demanda. L'activitat econòmica, segons l'estudi, mostra una clara tendència a l'alça.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
I acabem aquest informatiu repassant algunes informacions en format més breu. Els treballs de poda d'arbrat obligaran a tallar aquest dimecres als carrers de Manel Ferrés i de l'Esperanto, entre l'avinguda de Lluís Companys i el carrer de Mercè Rodoreda. L'actuació començarà a 9:45 del matí i està previst que acabi cap a 4:15 de la tarda. El carrer s'haurà de tallar per la instal·lació de plataformes elevadores de gran alçada. Un cotxe atropellat aquest dimarts a 9:45 del matí, una dona de 40 anys a l'avinguda de Ramon Escaiola de Valldoreix. El conductor del vehicle ha quedat enlluernat pel sol de primera hora i no ha vist la dona quan creuava el carrer pel pas de vianants. L'accidentada ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a Mutua Terrassa amb pronòstic menys greu per una possible lesió a la cama i un petit cop al cap. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha creat la web impulsfgc.cat per dinamitzar l'activitat dels seus espais. El projecte Impuls permet consultar les característiques de les instal·lacions de ferrocarrils i l'objectiu és incrementar el potencial dels actius i fomentar l'emprenedoria. El Teatre Auditori ha penjat el cartell de complet per a l'espectacle El Amor Brujo, del Víctor Ullate Ballet. La funció és una revisió de la peça que el ballarí va estrenar fa gairebé 23 anys al Teatre de la Maestranza de Sevilla. Els espectadors podran veure una nova proposta que estrena escenografia i vestuari i que inclou la música del grup de Dark Ambient in Slaughter Natives, que se suma als efectes musicals creats per Lluís Delgado per a la versió original. La cita és divendres 24 de febrer. La història d'un arquitecte d'èxit que viu a Xangai i decideix fer pública la seva homosexualitat és l'argument de Dins l'armari, la proposta cinematogràfica que aquest dimecres a les 6 de la tarda ofereix Amics de la UNESCO Valldoreix Sant Cugat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. La pel·lícula, dirigida per Sofia Lubarà, es projectarà en xinès i subtitulada a l'anglès. L'entrada a l'activitat és lliure. Nosaltres ho deixem aquí, però ja ho saben que la informació s'actualitza constantment a internet, al nostre portal cugat.cat i a cada punt horari a aquesta mateixa sintonia, el 91.5 de la FM.